Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. La polèmica sobre el pas per la comarca de diverses marxes cicloturístiques multitudinàries els propers mesos ha posat el tema al centre d'atenció. La presència d'aquestes proves ha posat en alerta associacions com Prioritat o el sector turístic de la comarca, que demanen que les coses es facin de manera transparent i que la comarca sigui informada i no pas pels mitjans de comunicació. Així mateix, creuen que el pas d'aquestes curses no s'adapta al model de turisme sostenible que s'està impulsant a la comarca, sobretot pel que fa a la capacitat de càrrega que una comarca petita com la nostra pot assumir. Des de l'organització de la cursa Gran Fondo Cambrils Park, però, consideren que les proves no tenen tanta afectació per a la població i que s'adapten perfectament al model de turisme del Priorat. En parlarem abastament en l'informatiu d'avui, en el que posarem punt i final a la ronda d'entrevistes amb els representants polítics de la comarca, tot conversant amb el conseller comarcal de la CUP, Damià Fàbrega. També ens farem ressò de la pròrroga de 2 mesos que s'ha donat a l'empresa Gecosa en relació a la gestió de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre. En els esports, Joan Harker repassarà els resultats dels equips prioratins de la passada jornada i la previsió meteorològica vindrà a càrrec d'Enric Massip. Comencem! I posem punt i final al cicle d'entrevistes als líders polítics de la comarca, amb l'únic conseller comarcal que està a l'oposició, el cupaire Damià Fàbrega. Bon dia, senyor Fàbrega.
Hola, bon dia.
Volem començar aquesta entrevista per un dels temes que marcaran l'actualitat d'aquest 2018. És el problema de la sequera i tot allò relacionat amb el riu Siurana. Com valoren des de la CUP els passos que s'estan fent?
Bé, ja ho hem dit moltes vegades, de fet és un dels temes que més ens importen i a nivell de la nostra feina dins el Consell Comarcal. Hem seguit fiscalitzant una mica tota la feina que fa el Consell amb les preguntes que ens deixen als espais, tant a les comissions com als plens. I no només això, sinó que també hem intentat col·laborar activament amb tota la feina que ha fet la plataforma pel Siurana o altres entitats amb tota aquesta feina, no? Només recordar una mica això, que de fet tota aquesta feina que s'ha fet, que avui en dia estiguem en un punt bastant avançat, doncs tot això ha sigut gràcies a aquesta feina que han anat fent aquesta gent, sobretot a partir de la plataforma, de la gent que s'englobi dins de la plataforma pel Siurana, no? Veiem positivament com hem avançat, veiem que definitivament tenim el tema sobre la taula en diferents fronts. A nivell del Consell, doncs, nosaltres seguim atents amb aquesta part, diguéssim, més judicial que seguirà fent el Consell, marcant una mica també que segueixin complint aquests compromisos en què vam arribar a partir d'aprovar la moció del passat estiu, i sobretot també doncs a seguir amb aquesta feina de carrer, no? De riu i de fora, de que la gent al final prengui consciència, tant la d'aquí com la del Baix Camp també, o sigui, a nivell de tot el camp, a que prenguin consciència que això és un expoli històric que no té cap lògica, no?
Precisament la setmana passada el president del Consell Comarcal, que estava aquí en aquest estudi, mos explicava que durant les properes setmanes hi ha d'haver una reunió amb l'equip de juristes per tal del qual han de sortir els propers passos a seguir. Què n'espereu des de la CUP?
Bé, esperem el que sempre estem dient en els últims plens i allà on se'ns planteja això, que no tornem a caure en el parany aquest de deixar les coses aparcades, de que s'apreti, de que de veritat es facin passos. Sabem que realment qualsevol cosa que passa per l'administració i el Consell Comarcal, ho veiem dia a dia, és molt lenta, molt, molt lenta, excessivament lenta. Per això és important de que, com deia abans, la mobilització es mantingui a tot arreu, no? Però bé, estem expectants de que segueixi aquesta lluita en tots els fronts on ara s'està fent, no?
Parlant de fronts, també l'altre dia el president del Consell també deia que, per exemple, no es tenia constància des del Consell que el GPEC, la Plataforma en Defensa de l'Ebre, presentarien un informe respecte al trasbassament i demanava coordinació entre tots perquè, si tot literalment, fer la guerra cadascú pel seu compte, doncs no ho porta enlloc.
Sí, bé, amb una cosa puc estar d'acord, no? Doncs que realment doncs la coordinació és necessària en aquests termes, però jo també, nosaltres des del nostre punt de vista, doncs també li diríem al president i a l'equip de govern doncs que una, per exemple, un dels compromisos que es van agafar en la moció que es va aprovar al ple del Consell era fer o impulsar una taula de l'aigua on realment hi haguessin tots aquests actors, tant les institucions com la resta, on poguéssim plantejar tots aquests temes i totes les lluites en els diferents fronts. Nosaltres no veiem incompatible, de fet vam estar presents hem donat sempre suport a qualsevol cosa que s'hagi fet des de altres organitzacions i vam estar present a la presentació d'aquest estudi i no ho veiem incompatible. O sigui, animem també el Consell, a l'equip de govern, que també doncs ell mateix també sigui propositiu amb la resta d'entitats que estan pel mateix fi.
Val, i llavors també un altre aspecte relacionat amb el tema del riu Siurana que volíem comentar és el fet que la CUP va presentar al Consell Comarcal del Baix Camp i a la Diputació la mateixa moció que aquí es va votar per unanimitat al Consell, i partits com el PDeCAT i Esquerra, que aquí van votar a favor, allà hi van votar en contra o bé es van abstindre. El president del Consell va explicar la setmana passada que era que aquest problema del riu Siurana supera la ideologia política. Què en creieu?
Bé, amb això discrepem totalment. De fet, nosaltres, bueno, sí, ja vam veure aquestes incongruències i realment doncs entenem que els diferents territoris tenen visions diferents en problemes que realment per desconeixement moltes vegades doncs no estan mal entesos, no? Jo crec que aquest del riu Siurana i el conflicte, diguéssim, amb el pantà de Riudecanyes o la comunitat de regants de Riudecanyes és un exemple claríssim del que és això. Però bé, nosaltres amb la nostra, o sigui, la gent amb les assemblees de la zona de, bueno, totes les assemblees de la CUP o tota la gent propera a nosaltres, doncs no hem tingut discrepàncies sobre aquest tema. O sigui, nosaltres creiem en que els recursos de cada comarca han de ser decidits des de cada comarca. Al final és una mica una idea transversal que recorre tota la nostra manera d'entendre el món, no?
Val, un altre dels temes que estan d'actualitat últimament a la comarca és la polèmica pel pas de diverses marxes cicloturistes. Des de la CUP, quina és la seva opinió? Tenint en compte de que ens trobem en moment de desenvolupament de la Carta Europea del Turisme Sostenible, la candidatura al Priorat a la UNESCO, etc.
Sí, doncs una altra d'aquestes ingerències des de fora que ens demostren un cop més que realment doncs només amb sobirania i poder de decisió des de cada un dels àmbits de la nostra vida doncs podrem decidir què volem ser de grans, no? Jo crec que aquí el Priorat ho estem demostrant, s'està demostrant i ho demostrarem amb els últims anys, de que tota la feina que s'ha fet en tots els nivells, des de baix institucional i tots els nivells d'aquesta comarca han anat cap a una mateixa línia i ara estem en un moment dolç en aquest aspecte i per exemple, doncs, pel que fa al tema del turisme, doncs, la Carta Europea del Turisme Sostenible, doncs, ha sigut, jo crec que és un marc perfecte dins del pla de gestió de la UNESCO per acabar encarant tot aquest futur. Nosaltres no direm que estem en contra d'aquest tipus de turisme, no? O sigui, de gent que d'aquest tipus d'esport, aquestes pràctiques, és més, i creiem que poden ser, dins de la justa mesura, doncs poden ser beneficioses per una comarca com el Priorat. El que no entenem de cap manera és doncs que en una comarca on hi convivim 9.500 persones, doncs en certs dies doncs vinguin, 2.000, 3.000, 4.000, és igual el número que siguin, de ciclistes amb segons diuen els organitzadors, marxes cicloturistes, jo diria que són més curses encobertes, i que no permetin que certs establiments doncs, puguin obrir i puguin fer la seva activitat normal, no? Amb això, doncs, per exemple, només cita un exemple que també creiem que és una de les coses que l'equip de govern del Consell haurà de tindre sobre la taula en el futur proper, que és una de les accions en què ens comprometem com a Carta Europea de Turisme Sostenible, és fer un estudi de capacitat de càrrega de la comarca, i doncs això podria entrar perfectament per a entendre què és el que podem assumir, ja sigui en aquest tipus de marxes o de concentració de turistes en certes zones i en certs moments de l'any, no?
Per tant, entenc que el tema no és que sigui un contra les curses, sinó contra la gran quantitat de ciclistes que participen en les curses.
Exacte, totalment. És també tenir en compte una altra cosa. Hi ha moltes altres curses, ja sigui ciclistes o a peu, que es fan en aquesta comarca, i que no han portat a una polèmica d'aquest tipus. Aquestes curses concretes de les que parlem són curses promogudes des de fora amb promotors que és així, no? L'únic que busquen és el lucre, és el màxim lucre possible, que a més no aporten benefici directe, ja parlant en termes economicistes, no aporten benefici directe a cap sector de la comarca, i que doncs no se'ns ha consultat. I nosaltres sempre diem una cosa, i tornem al que dèiem abans, que nosaltres el que volem és tindre la capacitat de decidir quin és el nostre model turístic, com volem que la nostra comarca tingui aquests recursos, no? i com serem una mica la comarca de quan siguem grans, no? És així.
I creu que serà suficient el manifest que s'està preparant des del Consell?
Nosaltres ja ho vam dir també en l'últim ple i a l'anterior ple, i el Consell d'Alcaldes ja es van parlar d'aquest tema. De fet, no és nou, ja s'havia parlat anys anteriors, i bueno, amb això creiem que l'equip de govern ha sigut molt, molt lent, no? O sigui, creiem que ha tingut poca cintura, perquè ara ja gairebé tornem a estar a sobre de les curses d'enguany, i també veiem que un cop més, i això és així, entenem que totes aquestes les institucions van molt lentes, però un cop més doncs la gent organitzada ha avançat a les pròpies institucions, no? I ha sigut aquesta autoorganització de la gent, dels establiments particulars, etc., que ha obligat una mica en aquest cas al Consell a posicionar-se. Ho veiem totalment oportú, i animem a que sigui el més ràpid possible, i que no sigui només un posicionament, o que almenys s'aprofiti aquest posicionament no només per posicionar-se institucionalment, sinó que s'intenti fer un front més ampli. Al final és com aquests temes poden tenir èxit en un futur, no?
Val, i ara augmentant l'esfera i pujant a la situació política del país, l'actualitat ve marcada per l'abstenció de la CUP a la investidura de Jordi Turull el passat dijous, com és?
Bé, de fet, si mirem una mica l'hemeroteca recent, no cal tampoc anar gaire lluny, des de les eleccions imposades pel govern espanyol del passat desembre, nosaltres la representació que ens van donar aquestes noves eleccions, que va ser de 4 diputats, i amb el context totalment repressiu i que està duent a terme l'estat espanyol, doncs ens van portar a recolzar la investidura del primer candidat, que amb 4 vots afirmatius, que era el Carles Puigdemont. A partir d'aquí, sí, sabem que hi ha molts impediments a nivell jurídic i judicial sobretot, però bé, si aquí jo crec que hi ha una mica de diferents maneres de plantejar el moment, no? Nosaltres creiem que tot això és fruit del procés que va vindre després de l'1 d'octubre i dels dies posteriors i del 27 d'octubre, i nosaltres ens basem en això per després tornar a legitimar el govern que mai hauria d'haver caigut, no? A partir d'aquests moviments que hi va haver, doncs, des de la CUP vam explicar que realment la proposta des dels dos partits que estan pactant, Esquerra i Junts per Catalunya, doncs realment no van tindre gaire en consideració la CUP des d'un bon principi, i realment doncs el pacte de govern, o diguéssim aquest full de ruta que ha de marcar aquesta propera legislatura, doncs no ens convenç realment en absolut. Nosaltres no volem tornar a l'autonomia i a l'autonomisme. L'1 d'octubre vam votar República, aquí el Priorat ho vam demostrar àmpliament, i l'única manera de demostrar que el mandat de l'octubre segueix viu és desobeint en aquest estat, perquè sigui de la manera que sigui creient en l'autonomisme i tot renunciant, aquesta repressió continuarà fins als nivells més baixos en tots els nivells, no? Per això creiem que aquesta era la millor opció per aquesta.
Bé, doncs, moltes gràcies, Damià Fàbrega, conseller comarcal de la CUP.
Moltes gràcies a vosaltres.
Aquest dijous, l'associació Prioritat va organitzar una taula rodona per debatre sobre una de les polèmiques que han sorgit a la comarca els darrers mesos al voltant del pas pel Priorat de diverses marxes cicloturístiques. Segons va explicar la portaveu de l'associació, Roser Bernet, l'acte sorgeix de la preocupació de diversos sectors i la diversitat d'opinions respecte al tema. Per Bernet, és fonamental el debat amb l'objectiu de definir entre tots el model de territori que volem a la comarca i si aquest tipus d'activitats s'hi adapten. La portaveu de Prioritat va destacar els valors que han sorgit arran de tota la feina feta al voltant de la candidatura del Priorat a la UNESCO.
La feina de la candidatura ens ha permès detectar una sèrie de valors que aquest territori té, valors que alguns de nosaltres potser no ens havíem adonat que teníem. El fet del dossier de la candidatura ens ha permès adonar-me'n. Ens ha permès adonar-me'n que tenim uns valors com ara la nitidesa d'un paisatge, com ara un sentit de la dimensió i de l'escala molt gran. Això vol dir que aquí tot és petit, tot té la seva justa mesura. I això és un valor que és molt interessant, perquè avui en dia això existeix a pocs llocs, i a la vegada és un valor que és molt fràgil. Hi ha coses que les poses en un lloc i afecten poc, perquè les dimensions són grans. Hi ha coses que les poses, la mateixa quantitat la poses en un altre lloc on la fragilitat d'aquest equilibri i de la cosa petita ho destarota. Per tant, nosaltres pensem que tot allò que les actuacions que es puguin fer en aquest territori, que se n'han de fer moltes i s'ha de dinamitzar tant en el sector agrari com en el sector turístic, com en el sector de la cultura en general, ha d'estar dimensionat amb aquest territori.
En el mateix sentit, es va posicionar el director del Parc Natural del Montsant, David Itúrria, que va afirmar que l'intercanvi d'opinions amb els organitzadors és un primer pas per poder arribar a acords. Amb tot, Itúrria va defensar que les curses actuals, tal i com estan plantejades, tenen un impacte important que no s'adapta al model de turisme sostenible que s'està impulsant.
Una cursa de pocs participants, evidentment, no generaran cap impacte negatiu al territori. I una cursa de 8.000 participants generant un impacte negatiu en el territori. A partir d'aquí hi ha un ventall que jo crec que es podrien trobar punts de connexió per poder, evidentment, no prohibir, al meu entendre, aquestes marxes o aquestes curses ciclistes perquè no deixen de ser una activitat sostenible, és a dir, que no, si es fa ben feta no perjudica el territori, si es fa ben feta. I clar, i al nostre entendre és aquí aquestes reunions on assisteixen gent del territori i representants de les curses on es pot arribar a consens. Nosaltres com a parc, insisteixo, no ens afecta molt, però sí com a nivell de projecte de territori, d'una visió de turisme sostenible amb el territori per preservar els seus valors. Crec que les curses tal i com estan plantejades ara no són sostenibles en un territori, és a dir, que en un territori com el Priorat.
També va intervenir en l'acte el president del Consell Comarcal del Priorat, Jordi Sabater, que va explicar que des de l'ens comarcal s'està treballant en un document que expressi la posició dels alcaldes a aquest tipus de proves.
Al darrer Consell d'Alcaldes el que sí que va haver és un acord d'elaborar un document, doncs, d'expressar la nostra oposició amb aquest tipus de proves esportives. Properament, no sé si serà la setmana que ve, però possiblement que s'allargui fins després de Setmana Santa, tornarem a tindre un Consell d'Alcaldes on debatrem una altra vegada aquest document que estem acabant d'elaborar i que ho passarem abans als alcaldes. I expressarem, bueno, espero que hi hagi un consens per expressar l'opinió que en tenim de tot plegat.
Des de l'associació Priorat Enoturisme va parlar Sergi Méndez, que va defensar que el sector turístic no està en contra de les bicicletes, però que no els agrada com s'estan fent les coses.
I tant que volem les bicis, o sigui, no hi ha res més sostenible que tot això. El que no volem o el que no ens agrada és com s'estan fent les coses, no? I aquest criteri d'imposició i de, bueno, anem a veure què passa, vam començar amb 2.000, l'any següent van ser 5.000, el següent van ser 7.000, ara anem pels 8.000, no sé on arribarem, i aquí ningú pregunta, ei, a tu què et sembla?
Jaume Ruer, director de l'empresa Cycling Costa Daurada i un dels organitzadors de la Gran Fondo Cambrils Park, va defensar que des de la seva empresa porten ciclistes al Priorat durant tot l'any i que creu que el seu negoci s'adapta perfectament al model de turisme del Priorat.
Tenim aquesta sensibilitat i aquest compromís amb el territori perquè hi hagi un retorn a través d'un model turístic sostenible. També el model turístic sostenible que nosaltres defensem també és envers els habitants del territori. Nosaltres, quan venim un grupet de 10-15 ciclistes que els portem a conèixer el Priorat, amb el volum de trànsit que ens trobem, pensem que no afectem en absolut a la dinàmica i el funcionament habitual dels habitants d'aquest territori.
Amb tot, va dir que per poder tirar endavant el seu negoci necessiten que un dia a l'any se celebri una cursa per tal de promocionar la seva activitat. Ruer va destacar que la Gran Fondo Cambrils Park no afecta tant a la població com s'està dient.
Desenvolupem aquesta prova, enguany serà la cinquena edició, però la nostra prova, la nostra marxa, no talla el trànsit en cap moment. I l'afectació que té en el territori a nivell de trànsit és nul·la. Vull dir, la gent pot sortir de casa, pot anar als restaurants, pot anar als cellers.
La Gran Fondo Cambrils Park se celebrarà el proper 14 d'abril i està previst que hi participin uns 2.000 ciclistes. La gestió de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre seguirà en mans de GECOSA almenys 2 mesos més, després que el Departament de Salut hagi reconegut que encara no se'n pot fer càrrec. La decisió no ha agradat ni al territori ni als treballadors del centre. En una reunió celebrada el passat dilluns entre els presidents dels Consells Comarcals de la Ribera, de la Terra Alta i el Priorat i els ajuntaments de Móra d'Ebre, Gandesa i Falset, el territori va mostrar la seva preocupació. Jordi Sabater és el president del Consell Comarcal del Priorat.
Bueno, la valoració en cap cas és massa positiva, però bueno, no, tampoc amb això no hi podem fer gran cosa. Això també hi té que veure tot el problema que hi ha amb la Generalitat, amb el govern de la Generalitat, vaja, i és un, bueno, s'enredereix més aquesta posada en marxa de la nova empresa pública que ha de gestionar l'Hospital de Móra.
Els presidents dels Consells Comarcals i els alcaldes de les tres capitals van exigir que el Consell d'Administració de la nova empresa que ha de gestionar l'hospital compti amb representació del territori, després que s'hagi sabut que des de Salut Terres de l'Ebre només compten amb la presència del Consell Comarcal de la Ribera i l'Ajuntament de Móra d'Ebre, excloent d'aquesta manera les institucions del Priorat i la Terra Alta.
Aquesta és la demanda que nosaltres fem, perquè en principi, segons vol explicar l'alcalde de Móra, que és el que porta més directament tota aquesta negociació, diguem-ho així, ell ens va dir que en principi només estava previst que hi formés part el president del Consell Comarcal de la Ribera i l'alcalde de Móra d'Ebre. I, evidentment, ningú de nosaltres vam estar d'acord amb aquesta representativitat que hauria de ser de les tres comarques, evidentment. Jo vaig posar també èmfasi en que nosaltres, que a sobre no som ni Ribera, o sigui, ni Terres de l'Ebre, doncs que considerem que, igual que la Terra Alta, no? Però nosaltres que no som Terres de l'Ebre, doncs encara tenim més ganes de poder participar i poder dir la nostra amb aquest Consell d'Administració de la nova empresa que es formarà, no?
Així mateix, des del territori també es demana el compliment del compromís de tirar endavant amb les inversions de més de 2,3 milions d'euros en l'hospital.
Hi ha un pressupost de 2 milions, crec, 300 mil d'euros aproximadament, que està previst que són les inversions que s'ha de fer i que no es fan, i que evidentment que nosaltres reivindiquem que es faci això. També tenint en compte de que hi ha hagut uns 4 milions d'euros que hem passat de l'Hospital de Móra per sufragar despeses de l'Hospital de Reus, considerem que, bueno, que això és nefast, no? I que el que nosaltres volem és que es compleixi amb les inversions que s'han de fer per tal de mantenir els serveis que actualment hi ha a l'hospital i, si més no, incrementar-los, no? Que vull dir, si podem fer més especialitats de les que ara hi ha, millor. I, en canvi, la impressió que et dona és que això potser anirà menys, no? Però, bueno, en cap cas nosaltres desistim de fer aquesta demanda.
La concessió de la gestió de l'Hospital Comarcal de Móra a l'empresa GECOSA, propietat de l'Ajuntament de Reus, acabava aquest mes de març, i tal i com va anunciar l'aleshores conseller de Salut, Toni Comín, a partir de la primavera del 2018, l'empresa amb un 100% de capital públic Salut Terres de l'Ebre és qui s'havia d'encarregar de la gestió del centre. Tot seguit, els esports amb Joan Jarque.
Els esports. Benvinguts als esports de Ràdio Falset. Victòria per 4-2 del Falset Esportiu davant de la Floresta la passada jornada. Per l'equip de la capital del Priorat van marcar Robert Sánchez per partida doble al minut 12 i al minut 20, Joaquim Torné al 53 i Julià Piqué al 86. Els falsetans sumen 36 punts a la classificació i ocupen la 8a posició. El proper rival del Falset serà el Racing Bonavista. El partit es jugarà demà diumenge a les 5 de la tarda. L'Unió Esportiva Porrera va sumar un punt gràcies a l'empat a un gol davant el Racing Bonavista. El gol dels locals el va fer Josep Antonio Asensio al minut 7. El Porrera és 15a la classificació amb 23 punts. Avui dissabte, a les 6:15, l'equip prioratí visita el camp del Mas Pellicer. Nova derrota del juvenil del Falset. Aquest cop per 2-4 a casa davant el Cambrils Unió. Els gols d'Albert Herreu i Pau Vidal no van servir perquè els nois de la capital del Priorat aconseguissin sumar els 3 punts i així allunyar-se de la zona baixa de la classificació. Els falsetans són 14ens amb tan sols 12 punts. El seu pròxim rival serà el Cubelles. El partit es jugarà demà a les 2 de la tarda. I en futbol sala, el partit del Priorat Nord es va ajornar mentre que el del Capçanes va quedar suspès. Aquest cap de setmana els de Cornudella juguen a casa contra el Vinyols Olender avui a les 6, mentre que el Capçanes rep el Vandellós, també avui a les 5 de la tarda. I fins aquí els esports de Ràdio Falset. Que passeu un molt bon cap de setmana.
I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana amb un temps força variable, que també el fred ens ha arribat, amb alguna mica de neu també, però poca, i una situació que cap de setmana es presenta també amb un aspecte variable. Ens està travessant un sistema frontal que ens porta pluges de no massa importància, com ve passant aquests sistemes frontals, i avui dissabte encara ens afectarà bona part del dia, però millorarà cap a la tarda i sobretot demà aquest sistema frontal hi haurà passat i donarà pas a un ambient més tranquil, però entrada de vents del nord, una mica freds, però amb una situació que res tindrà a veure les temperatures tan baixes que hem tingut a mitjans de setmana amb valors de bastants graus sota zero. Una situació, doncs, que entrem una setmana amb una certa estabilitat i amb unes temperatures que tornaran a tindre tendència a pujar a partir del dimarts. I en quant a efemèries, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1991, més de 100 pobles de Lleó van quedar incomunicats pel gran temporal de neu.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Els ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la seva atenció. Que vagi bé!